Ràdio Vilafranca. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui Vilafranca comença a celebrar el Dia Internacional de la Dansa amb la 7a edició del Dansòmetre, que fins dilluns vinent portarà la dansa als carrers, places i a Cal Bolet. Us presentem aquest cartellàs amb majúscules amb la Carla Sant Martín, tècnica del Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca. Carla, bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Sílvia.
Des d'avui, el lema és que ens fareu ballar al cap.
Sí, senyora, sí, sí. I des d'avui, avui mateix, d'aquí poc.
Unes horetes.
Per nosaltres, no res, d'aquí no res.
Aquest és el lema del dansòmetre que ha vingut per quedar-se, igual que el dansòmetre, que va per la 7a edició,
sí, sí.
Més que consolidat, i a més amb ganes de veure la dansa al carrer.
Sí, com deies, inicia avui mateix i amb una trobada que és encara més antiga que el dansòmetre. Que les escoles surtin al carrer, ja saps tu que fa molts, molts anys, ho hauríem de comptar, que passa pels vols del Dia Internacional de la Dansa, que és el 29 d'abril, i aquest any, doncs, un cop més, d'aquí no res, com dèiem, avui a partir de les 6.
A partir de les 6 i fins quarts de 9 del vespre, a la plaça de la Vila i al Palau Baltà, aneu-hi, no cal que passeu per allà i us hi quedeu una estona, no, aneu-hi expressament perquè hi ha aquesta exhibició de les escoles de dansa que, com recordava la Carla, és una mica la gènesi d'aquesta moguda que ha acabat sent el dansòmetre. Quantes escoles surten enguany i amb quines propostes?
Mira, hi ha diversos espais. N'hi ha un que estarà dividit en dos, que és Plaça de la Vila i Palau Baltà, on s'ajunta el gruix de les escoles de dansa, que són l'Escola de Dansa Assumpta Trens, més Gimdans, l'Escola de Dansa i Gimnàstica. Te les he d'anar llegint de la xuleta perquè no em sé de memòria el nombre.
És que són moltes, eh?
L'Escola de Dansa Cas, l'Associació Cascabells de Vilafranca, la Montagut i la Golden Lab, la Golden Dance Lab. Aquest serà el gruix que es dividirà entre aquests dos espais que et deia, simultàniament, per tant, el que deies tu és una molt bona proposta, anar-se movent per anar podent veure els dos estils de totes aquestes escoles, i hi ha un altre espai simultàniament, en aquest cas des de les 6 fins a les 8, que és on es farà l'exhibició de salsa, de swing i de balls de saló, que és la plaça Constitució. Aquest espai comptarà amb la presència de companyies residents de l'Espai Jove a la Nau, de Swing Vilafranca i de la Fania Dance Studio. I tot això tindrà una cluenda quan acabi tot plegat a la plaça Jaume I a càrrec d'aquestes joves companyies residents de l'Espai Jove a la Nau, que són la companyia Sempre i la companyia Andròmina. Tot plegat comença d'aquí molt poc, hi haurà molta dansa per tot arreu i aquesta és la idea, que sigui inevitable trobar-se-la pel carrer.
Deies, haig de llegir les companyies, les escoles, perquè són moltes i sumes els del swing, el ball de saló, les companyies residents a la nau. És que no hi ha tant de públic com poden tenir tants alumnes. És una passada, no?, l'efervescència que té la dansa a Vilafranca.
Molta.
I no ho sembla.
Molta
com
i
que
no
tothom
sembla.
Fa la seva feina de portes endins i surt un cop l'any.
Sí.
Els festivals són molt per públic intern.
Clar.
Costa de calibrar la dimensió que té.
Cada vegada que ens posem a preparar el dansòmetre i a preparar aquesta jornada especial del Dia de la Dansa al carrer, ens adonem de quantíssima gent balla a Vilafranca, perquè no tothom, és cert que moltíssima gent és gent jove, però no tothom és gent jove, hi ha gent de totes les edats, és el que té la dansa, que és transversal, això és el que ens agrada, no? I, ostres, donaria per fer-ne unes quantes de jornades de la dansa. El que passa és que, naturalment, les escoles s'ho preparen, i s'ho preparen molt i molt bé. Per tant, són coreografies molt treballades, tot està molt mil·limetrat per mirar de fer-ho molt passador pel públic, perquè la gent no vagi a veure la seva canalla o els seus amics o la seva escola, sinó que es quedi a veure les altres, perquè és el que ens agradaria per tota la gent que està ballant. I, com bé dius, n'hi ha moltíssima de gent que balla, molta, a Vilafranca.
Potser el més novedor són aquestes companyies residents a l'espai sí. juvenil La Nau. Em sembla que una d'elles ja va actuar per Festa Major.
Sí, 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 és cert. I a més han pres aquest punt de responsabilitat de donar-li aquesta cloenda, que han treballat molt al seu aire i amb total llibertat, vol dir que serà sorpresa també pels organitzadors i que els agrada moltíssim perquè... Bueno, representa una implicació per part d'aquestes més proactiva, que no només anar a mostrar el que s'ha treballat, que està molt bé i ens encanta fer aquest aparador, sinó una mica reconvertir l'espectacle de manera que tothom en formi part, no? Que és el que esperem que passi, alguna cosa així que ens faci ballar una mica.
Quina premissa els hi heu donat? O tenen total llibertat?
Tenen total llibertat, total, total. Premissa cap, l'hora i el lloc.
Ja està.
I ja està.
Bé, la gràcia i també la dificultat per ells és que és una cloenda dinàmica, no?
Sí,
en
sí,
marxa,
sí, sí, sí,
no és estàtica.
Sí, 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 exacte, exacte. Sí, sí. Bé, no volem donar més pistes perquè la idea és que la dansa es mogui, mai millor dit, per si mateixa. I l'únic que podem dir és que quan acabin les exhibicions respectives no marxeu. Aplegueu-vos a la plaça Jaume I perquè volem veure què passa.
Cap a 2:15, 3:15?
Sí, una cosa així. Sí, cap a... Posem-hi 2:15, 3:15, sí. Sí, sí, perquè ja sabem que la previsió és acabar a 2:15, però...
El quart d'hora a Vilafranquí...
Això mateix, sí, senyora.
Tot el que pugui passar...
Sí, 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 exacte. I pel que fa a ballades, gratuïtes, no sé si vols que t'ho expliqui cronològicament.
Fem cronològic i així els oients aniran veient una miqueta dia a dia.
Vinga,
què heu preparat.
Perfecte.
Abans de seguir, cronològicament, voldria que m'expliquessis qui és el coreògraf convidat, perquè això està relacionat amb l'activitat de demà, i és
Gràcies.
Com una figura que ja està una mica instituïda, no?, en el
sí,
dansòmetre.
Totalment, sí, sí. Intentem que... Vaja, no ho intentem, ho fem, que cada edició tingui el seu coreògraf o la seva coreògrafa convidada, i en aquest cas és en Quim Vigues, que és un coreògraf que a Vilafranca ja coneixem, perquè va participar, diria que va ser el 2018, en el dansòmetre...
Ui, i això és abans Covid, fa molt.
Fa molt, és que és com aquella frontera mental,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I amb un espectacle que es deia Molar o Molar, que va oferir dins de l'escorxador, un espectacle molt especial i que ja feia molt veure la personalitat d'en Quim Vigues, que és un coreògraf molt divertit. I bé, el recuperem com a coreògraf convidat perquè és el coreògraf que ha col·laborat amb l'Esbarro Cassagna de Gelida per fer l'espectacle Era, que és l'espectacle de carrer que hem triat pel dia 29 d'abril, que és el Dia Internacional de la Dansa. I en Quim Vigues, com a coreògraf, que ara mateix és resident a Copenhagen, amb una escola de dansa, a l'escola de dansa oficial d'allà, i forma part de diversos projectes d'àmbit europeu i també espanyol, com a creador, col·laboració amb la Fundació Miró, amb el Mercat de les Flors o amb la Universitat Carlos III de Madrid.
Quin currículum.
Té un currículum Tomba. Espectacular.
I quina sort, l'Esbarro Cassagna de Gelida, no?
Doncs sí, sí.
Quin
sí,
luxe.
Sí. Sí, perquè de fet el van anar buscant amb ell, perquè aquest espectacle ha guanyat un premi que es diu Premi Delfí Colomer. És un espectacle que es lliura a les companyies que aconsegueixen, com et diria, aconsegueixen fusionar o revisitar el que és la dansa d'arrel tradicional i donar-li una avantguarda, reconvertir d'alguna manera el que és la dansa tradicional. I per l'Esbar Roca Sagna es va embarcar en aquest projecte una mica amb aquest objectiu de revisitar la dansa tradicional d'Esbar i van anar a buscar-lo amb ell. I aleshores han treballat junts en aquest projecte que va veure la llum per la Fira Mediterrània i va guanyar el Premi Delfí Colomer perquè és un projecte bé, que compleix justament aquesta missió treballant sobre el Penedès, sobre la terra, sobre la vinya, sobre trepitjar, en fi, com molt tradicional, com molt terrenal, no? Molt atàvic.
Chapó que una entitat, un esbar no professional s'embarqui
Sí, sí.
En aquest projecte.
Sí. L'embarcada és tan monumental que en Quim Vigues ha creat una cosa que en diu l'enviró d'era,
Que eres l'espectacle, el
era,
nom.
És l'espectacle.
I l'Enviró?
I l'Enviró, jo m'imagino que en el marc mental del creador ve de l'embrió, eh? Però, en tot cas, si ho voleu descobrir, demà, justament, com a primer acte després del Dia de la Dansa d'avui, en Quim Vigues porta a Cal Bolet aquesta conferència interactiva en què explica una mica quin ha estat el procés de creació d'aquest espectacle. Ell explica, balla, canta, projecta...
No només parla. Fa de tot.
I això serà Cal Bolet, és entrada gratuïta...
Però he vist un QR...
Hi ha un QR...
Per què serveix?
Perquè, t'explico, després d'aquesta conferència, que dura uns 40 minuts o així, hi ha una petita pausa, i a partir de les 8 comença un taller amb el mateix Quim Vigues, un taller que té unes places limitades, en el que us hi podeu apuntar a través d'aquest QR. És gratuït, però requereix una reserva de plaça, perquè, com deia, són limitades. A través del QR que trobareu en el flyer del densòmetre o a través del link del nostre Instagram, que és @espectaclesvila, en el link de la bio, allà de seguida que l'obriu, hi ha un enllaç que posa vols participar al Densòmetre 2024 i allà pots dir, doncs, vull venir a la conferència, però no vull fer el taller. Vull venir a la conferència i al taller. O vull venir només a la conferència. Només al taller. En fi, hi ha aquestes dues opcions i tota aquesta activitat s'aplega demà a partir de les 7 al teatre.
Dóna'ns horaris. A les 7, conferència.
I a partir de les 8, després dels 40 minuts de conferència i la pausa, comença el taller.
Un parell d'horetes.
Un parell d'horetes, sí. Dependrà, suposo, de la voluntat.
De com flueixi,
de
no?
De com flueixi i de les ganes que tinguin de ballar la gent.
Encara que no hagis ballat o que sí. Faci molts anys que no balles, no necessites coneixements.
Cap problema, res. No. Ganes de ballar, major de 18, això sí, i roba còmoda.
I hi ha una sorpresa o un regal inclòs, que és que algunes d'aquestes persones tindran un protagonisme posterior.
Sí, qui ho vulgui, i si són tots,
és voluntari,
tots,
també.
Poden participar, si participen d'aquest taller, en l'espectacle d'Era.
Amb les Barroques
Agne. Amb les Barroques Agne, ballant amb ells el dilluns a la plaça de la Vila. Si volen.
Si volen. Si són valents. Exacte. Paraules majors, eh? I si no, doncs passar un parell d'hores...
I ja està. I
la mar de bé amb
en casa i ja està. I Era només com a espectadors.
Això passarà demà divendres, dissabte... Programeu pel públic familiar.
Sí, és una novetat. Es tracta d'una companyia que ha fet la residència d'aquest seu espectacle al Teatre Cal Bolet i aleshores ens agrada molt poder-les convidar al Densòmetre perquè presentin el seu espectacle El meu monstre. És de la companyia Les Dueñas del Balón i és un espectacle de dansa contemporània per canalla petitona a partir de 5-6 anys per apropar una mica tot l'univers de les pors i de com superar-les a través de la dansa.
És clar, el públic familiar està acostumat a anar a veure espectacles a Cal Bolet els diumenges a les 12.
Sí.
Aquí trenqueu esquemes.
Sí, no és ni diumenge ni és a les 12. És el dissabte i és a les 6 de la tarda. Pensem que, donat que el diumenge estarem fent continua l'activitat del densòmetre i, per tant, el dissabte és una molt bona data, creiem que per les famílies és molt més còmode poder anar a un espectacle a la tarda del dissabte que no pas al matí del dissabte, no? Que és com el primer dia del cap de setmana en què hi ha molta cosa pendent i fa molt bon temps i a la tarda potser és un molt més bon moment per poder anar al teatre a veure un espectacle.
Clar, aquest espectacle va pensat pel planter, per aquest públic familiar que serà futur públic de dansa, si Déu vol.
Sí.
No sé si costa encara programar dansa, omplir auditoris amb dansa.
Sí.
Si és aquella lluita incansable encara.
Sí, la veritat és que sí. És cert que, com amb el teatre o com amb la música, els productes molt comercials no tenen massa dificultat d'omplir mai, perquè ja estan pensats per omplir. Hi ha altres productes que, dic productes, però en realitat són peces d'art.
Projectes, espectacles, obres, sí, ens entenem.
Que potser no omplen tant, potser no estan destinats a omplir, però sí que són més transformadors. I remouen més, i arriben més, o si més no, et fan veure coses diferents, no t'estan explicant el que ja saps, sinó que t'estan explicant coses noves i, a més, d'una altra manera. Per tant, també hem de tenir cabuda. Hi ha espai per tot.
Reservem entrada a través d'espectacles?
Com sempre, espectacles.vilafranca.cat i ja està. I en el cas de la conferència i el taller, a través d'aquests dos punts que et deia.
Diumenge hi ha doble proposta.
Sí, continua la ballada al carrer, que abans et comentava que ens quedava encara pendent, que és la ballada de sardanes, que es va introduir en el densòmetre de temporada passada, l'anterior densòmetre, i va funcionar prou bé, i aquest any ha crescut exponencialment,
sí, sí,
moltíssim, perquè tenim i ara la Cobla Contemporània, que a partir de 11:45 començarà aquesta ballada, i les colles que participen són la Colla Sardanista Maragda, la Colla Sardanista Infantil Els Bombaires de Santa Fe del Penedès, la Colla de Sardanes Visca del Casal La Principal i la Lira Vendrellenca. Per tant, són unes quantes colles i s'ha de dir que agraïm molt la participació i la col·laboració de l'Associació de Veïns de Sant Julià, que muntaran també un espai amb begudes perquè la gent doncs, pugui, si ho vol, prendre alguna cosa en els períodes de descans o mentre mira, perquè les sardanes també es poden anar a mirar, eh?
Té públic, la sardana.
Moltíssim.
Aquests tallers mensuals que fa Òmnium al Penedès a la Rambla.
Sí, sí, sí.
Hi ha molta gent.
És que, Sílvia, és la dansa més vella de totes les danses que es fan.
Diuen,
i es fan.
Diuen, sí, sí. Però potser havia punxat durant uns anys.
Doncs,
i ara escolta, sembla que agafi...
El coti ha fet...
Ha embranzida. Ha fet molt, molt de bé a la sardana.
Sí, senyora.
Això serà matinal, diumenge, a partir de 11:45, a la plaça de la Sardana. I a la tarda, clar, costa dir quin és el plat fort, però, sens dubte, és...
Per tu és, que abans m'has dit.
Sí, sí, i dic, quina pena que queda aquí amagat amb propostes molt xules.
Sí, sí, sí. No, però no està amagat, no està amagat. No, no, no volem que passi desapercebut. Tindrem la Sol Picó. Es fa molta il·lusió.
Súper ben acompanyada.
Molt ben acompanyada, exacte. Sí, jo prioritzo la Sol Picó perquè, de fet, l'espectacle és d'ella.
Perquè
és que
ella balla, però els fans del jazz estaran contentíssims,
Marco
també.
És que ve amb el Marco Mezquida, clar, un pianista de primeríssim nivell.
De primeríssima, com ella.
És un espectacle molt, jo dic, de cabaret, però no és que sigui cabaret, ni molt menys. Però sí que és veritat que té una proximitat i té una intensitat sensual que t'hi fa pensar una mica. El format en què veureu el teatre és completament diferent i completament innovador, si no us ho explico. Aneu al teatre i ho veureu.
Es transforma Cal Bolet.
Es transforma Cal Bolet i estarem molt a prop d'aquests dos artistes que estan interactuant contínuament, és a dir, no és que el Marco Mezquida toqui el piano i la Sol,
i la Sol balli,
és que estàs al damunt del piano, al damunt del Marco Mezquida, és que és una interrelació orgànica gairebé la que hi ha, eh? I si no heu vist mai la Sol Picó, és una molt bona ocasió per no perdre-us aquesta ballarina, que és una institució a casa nostra, i si no heu escoltat mai com toca el piano el Marco Mezquida, que no ho crec, però vaja, si ha passat, aprofiteu aquesta ocasió perquè és que la combinació de tots dos és un imperdible d'aquest densòmetre.
L'espectacle es diu Cites Cegues,
sí,
i és la primera vegada que treballen junts,
sí,
Sol Picó,
sí,
i Marco Mezquida.
Sí, 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 sí. I, vaja, no cal explicar massa el currículum de cap dels dos, no? Perquè jo porto aquí una xuleta, però, vaja, no ho sé. La Sol Picó és Premi Nacional de Dansa d'aquest país i el Marco Mezquida, doncs...
també està
Músic de l'any per l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya el 2011, 2012, 2013 i 2015. Vull dir que la solvència és contrastada, no? Com deia el Mikimoto.
Diumenge a les 7 a Cal Bolet.
Exacte.
En un Cal Bolet que no coneixerem.
Que no coneixereu.
Molt bé.
I també espectacles.vilafranca.cat per comprar les entrades.
I finalment dilluns, 29 d'abril, que és el Dia Internacional de la Dansa, que ja portarem molta tralla,
sí,
la traca final,
sí,
a Mira.
Perquè el dilluns no sigui tan dur de passar. Era, exacte. És la culminació una mica de tot aquest treball que hem estat explicant a través del Quim Bigas, que és l'espectacle de les Barroques Sagna, que oferiran a la plaça de la Vila a les 7 de la tarda, amb la participació d'aquells talleristes que hagin volgut sumar-s'hi.
Suposo que s'ha estrenat, no? A Gelida segur que s'ha vist.
A Gelida s'ha vist, sí, sí,
sí.
A Gelida s'ha vist, s'ha vist a Fira Mediterrània, el sismògraf d'Olot, també, i el densòmetre de Vilafranca. El veurem dilluns.
Era a càrrec de les Barroques Agna de Gelida i signat sota la batuta de Quim Bigas. Doncs quin densòmetre.
Sí, t'agrada?
Fa patxoca.
Estupendo.
Molta, sí, sí.
Fantàstic.
Suposo que l'any passat també hi havia moltes propostes, però...
Sí, no me les facis dir,
no,
que no, recordo,
però és que és una passada, no? Comencem avui,
sí,
i pleguem dilluns.
Sí, 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 són 5 dies non-stop.
Sí, mostrant la dansa des de tots els prismes.
Exacte, exacte, perquè hi ha la professional, hi ha la no professional, hi ha els espectacles consolidats, hi ha la gent que comença, i sobretot allò que dèiem de la participació de les escoles, que no donem a l'abast, que n'hi ha tantes.
Avui la dansa és la protagonista, en majúscules, però no volíem acomiadar la Carla sense preguntar-li pels darrers muntatges de la temporada d'espectacles professionals de l'Auditori de Cal Bolet, perquè queden molt poquetes entrades. Ha funcionat molt bé la venda anticipada.
Sí, 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 molt, molt, molt bé, molt bé. Queden poquetes entrades per veure la Beuys de la Rosa i jo crec que ja no queda res més.
Feu un cop d'ull, entreu.
Sí, entreu, entreu, aprofiteu la Salpicó, aprofiteu el meu monstre, si voleu comprar entrades, acabar-vos els abonaments, si és que en teniu, perquè hem exhaurit el testament, juguem la trena, i orelles, si no ho està, queda molt poqueta cosa, i amb la Beuys et diria el mateix. Si no està exhaurit, queda molt poqueta cosa. I recordem, deixa'm, Sílvia, que recordi que el 9 de juny tenim una cluenda de temporada fantàstica, que és l'actuació de la Camerata al Palau Baltà amb Carmen, al carrer, obert al públic i gratuït.
Felicitats, programadores.
Gràcies.
L'heu clavada.
Gràcies, gràcies.
Carla Sant Martín, un plaer tenir-te aquesta estoneta aquí, de nou davant del micro, i ens veiem al dansòmetre, gaudint
de
la dansa.
Molt bé, cap als carrers. Que vagi bé. Gràcies, Sílvia.
Hem pensat que un bon colofó a aquest cartell del Dansòmetre 2024 seria escoltar Charango amb la dansa del vestit.
Cerca innocent algun tresor, com un petó de licor, una tarda vora el foc. Cerca l'essència de l'amor, tan màgic, tan diví, abraçat a un arc de Sant Martí. Vols la dansa del vestit, vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Em quedaré despert, recordo el que vas dir, tan maco, tan petit. Tens prou amb els teus dits, la manera de mirar són aquests ulls marró clar que em tornen boig, dracera al món, de mai més on el temps i el sol no marxen mai. La 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 la. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu, d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort i em fa més fort. Vull ser un camí amb el cor. Bon dia, llur llum seré, amb un petó matiner. Oceànica sensació, recordo aquella olor, tan dolç i a poc fent-nos l'amor aïllats de la mirada del món, reflexiu i convençut que colze a colze junts som molt més que un bonic que vol amunt i molt amunt. Jo sempre seré amb tu, la la la. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu, d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort i em fa més fort. Vull ser un camí amb el cor. Desperto de nou i sóc allà, camí de tu, d'entre totes les estrelles. Jo vull estar amb tu, ets tot allò que em porta a mi, inclús la mort i em fa més fort. Vull ser un camí amb el cor.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. A licitació, la segona fase d'obres del centre polivalent de l'Arboç. El projecte, que durant diversos anys va quedar desert, pretén condicionar els espais de l'Escola de Música i la Sala Polivalent. L'Ajuntament ha tret a licitació la segona fase d'obres del centre polivalent, un espai multifuncional entre el carrer del Nord i carrer de la Boleda, que actualment acull una sala polivalent i les instal·lacions de l'Escola Municipal de Música Tradicional del Penedès. Ara s'han actualitzat els preus de la segona fase del projecte total i torna a estar en període d'exposició pública, donat que els darrers anys havia quedat el concurs desert, segons ha explicat el batlle. Ara s'adaptarà aquest espai i les instal·lacions de l'Escola de Música per condicionar més els espais, amb treballs d'aïllament acústic o millora dels acabats, entre d'altres. L'Ajuntament d'Olèrdola ha adequat una àmplia zona d'aparcament en un terreny annex al camp de futbol de Sant Pere Molanta. El terreny, d'una superfície de 2.500 metres quadrats, fins ara estava dedicat al conreu de la vinya i, juntament amb el propi terreny de joc del camp de futbol i el reduït aparcament existent, forma part dels 14.000 metres quadrats totals de superfície que l'Ajuntament va adquirir del Bisbat. Tal i com recordava Jordi Álvarez, regidor d'Urbanisme, des de l'Ajuntament es van fer les gestions necessàries per tal que es deixés de conrear aquesta vinya. La realització dels treballs suposa donar compliment a una demanda històrica del club i dels veïns. Avui s'inicia la setena edició del Festival d'Ensòmetre a Vilafranca, que inclourà un seguit de representacions de dansa que finalitzaran dilluns, coincidint amb el Dia Internacional de la Dansa. En aquesta edició es compta amb tres espectacles professionals. El primer, adreçat a famílies, que va a càrrec de la companyia Les Dueñas del Balón, que interpretaran l'espectacle El meu monstre, aquest dissabte a les 6 de la tarda a Cal Bolet. L'endemà diumenge a les 7 de la tarda, en el mateix espai, es podrà veure l'espectacle Cita a cegues, de la ballarina i coreògrafa Sol Picó i el pianista Marco Mezquida. Per últim, el dilluns 29 d'abril, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila i de manera gratuïta, l'Esbart Rocasagna de Gelida interpretarà Era, del coreògraf convidat d'aquesta edició, Quim Vigas. L'Hortonenc és des de dissabte equip de tercera catalana. Els de Sant Llorenç d'Hortons s'han convertit matemàticament en els campions del grup 25 de quarta catalana i han assolit així l'ascens directe a tercera. L'equip ha signat una temporada molt regular amb 26 victòries i només una derrota. A més, cal destacar l'elevat nombre de gols que l'equip ha fet durant la temporada fins ara, amb 96, sent l'equip més golejador de la Lliga, amb 24 gols de diferència respecte al segon, el Sant Sadurní. L'equip ja feia unes temporades que es posicionava com un dels favorits per pujar i fins i tot l'any passat va proclamar-se campió de la Copa Ràdio Vilafranca. Finalment, dissabte, l'equip va confirmar el seu ascens matemàtic i va esclatar una gran festa al municipi.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A finals d'abril, qui més qui menys està planejant les vacances d'estiu o té per davant una escapada o un pont que impliqui agafar un avió, un mitjà de transport que pot generar incidències. Amb la Gavi Giral, cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, us explicarem quins són els vostres drets i com reclamar. Gavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Agafar un avió, a banda que cada vegada costa més, s'ha acabat allò de volar per duros o quatre pessetes, cada vegada és més complexa, també.
Sí, 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 cada vegada a l'hora de contractar tens més dificultats, no?, per escollir doncs, quina tarifa és la més adient. Clar, tenim aquesta imatge, no?, de les companyies low cost, dels vols barats, però això, efectivament, s'ha acabat. És tan senzill com que, per exemple, hi ha vols que ara ja no inclouen, pràcticament no t'inclouen l'equipatge de mà. És a dir, t'inclouen una peça de mà, però és una peça petita que ha de cabre a sota del seient, per exemple. I aquesta peça, doncs clar, si és una escapada d'un dia, potser ja fas el fet, no? Però si necessites portar la maleteta aquesta de 10 quilos, com a mínim, per marxar uns quants dies, etc., doncs això t'ho cobren a part. És a dir que, clar, el preu s'encareix notablement.
I si vols escollir seient o si voles acompanyat i vols anar junt...
Sí, també has de pagar.
Això també es cobra. És un extra, sí. I va sumant.
Sí. I al final, realment, el cost no és tan barat, o sigui, ja no és low cost, no?
I a banda de tots aquests extras que se sumen, és la complexitat que va agafant la reserva d'un vol.
Sí.
Quan ho fas cada vegada has d'estar més atent a més qüestions diferents.
Sí, clar, perquè un simple error en el nom, en el DNI...
El nom, per exemple, que no coincideixi exactament amb el que figura el teu DNI.
Això.
Aquells noms que a vegades són llargs o complexes i que s'abrevien.
Sí. O que a vegades no hi caben en els camps,
no? L'espai
que et donen. Llavors, doncs s'ha d'estar molt atent perquè qualsevol incidència d'aquest tipus, si és una tarifa que no és cancel·lable ni modificable, doncs pot comportar que perdem el viatge, no?
Quines són les incidències més habituals en el transport aeri amb les quals us trobeu?
Sí, bàsicament són els retards, les cancel·lacions i el tema dels equipatges, ja sigui per pèrdua d'equipatges o equipatges malmesos o bé el tema ara actualment també el tema de les tarifes dels equipatges, no? Que la persona pensa que la... Clar, tal com està posat en la web, depèn de la pàgina, depèn de la companyia, o depèn del portal, no? Hi ha alguns que ho especifiquen molt bé i d'altres que no tant. I llavors, de vegades, dona lloc a confusió. Penses que sí, que la maleta aquesta de mà, o equipatge de cabina, que en diuen, va inclosa, i realment no hi va inclosa. I llavors, quan arribes allà a l'aeroport, et diuen que per pujar la maleta doncs has de pagar 50 euros. A més, com a mínim, depèn de la mida de la maleta, no? I a més, que sempre la tarifa que et cobren quan estàs allà a l'aeroport in situ és més cara que la que et cobren si ho contractes amb antelació per la web, no? Llavors tot això va encarint i de vegades dona lloc a confusió i la gent doncs presenta les seves reclamacions.
Anem a PAMS, doncs comencem amb la cancel·lació d'un vol.
Sí.
Quins drets tinc, què puc fer, si em passa, quines alternatives tinc, si haig de volar sí o sí.
Sí. Bé, doncs, en el cas de que hi hagi una cancel·lació i no t'hagin avisat amb antelació, perquè de vegades pot ser que t'avisin. Si t'avisen amb més de 14 dies d'antelació, doncs bé, no hi ha problema. Bé, en principi, doncs, tens temps per buscar una alternativa. El problema és quan vas allà, et presentes a l'aeroport i el vol... s'ha cancel·lat, no? Aleshores...
Amb un marge estret de diferència, no? 24-48 hores també és un daltabaix.
Sí, també. No. De fet, si no t'avisen en més de 14 dies, tens uns drets, a l'hora de cancel·lar. O sigui, tu, quan t'avisen que s'ha cancel·lat el vol, pots escollir entre la devolució dels diners, és a dir, mira, ja no volo, perquè ja no, com que no sé quan podré arribar i ja no tindrà sentit, a lo millor el vol, doncs, que me l'anul·lin, que em retornin els diners.
La devolució ha de ser íntegra?
Sí.
Al 100%?
Sí, de l'import que hagis pagat. I, o si no, el transport alternatiu. Doncs si et donen un mitjà de transport alternatiu, ja sigui doncs, un altre vol, en un altre... De vegades pot ser en un horari, de vegades pot ser en el mateix dia, o de vegades pot ser que sigui doncs, l'endemà o al cap d'uns dies. Bé, si et convé, doncs l'agafes. En aquest cas... En el cas de que sigui, per exemple, de que hagis escollit el transport alternatiu, també t'han de donar, en el cas que estiguis allà a l'aeroport i el vol alternatiu no surti fins d'aquí unes hores o l'endemà, t'han de donar també assistència. És dir,
això què implica?
Això implica doncs, menjar, beure i també, si és necessari, allotjament i transport fins a l'allotjament. Val? És a dir, que t'han de pagar un hotel, o perquè clar, si no surt fins al demà, què fas, no?
Doncs... A vegades sí que et donen un val per menjar o per beure sí. A l'aeroport,
sí.
Però sé de casos que la quantitat és tan ínfima ja. I els preus de l'aeroport són els que són,
sí,
que no
sí.
Cobreixes en absolut el trist entrepà i la beguda.
Ja. Bé, en aquests casos recomanem guardar tots els tiquets. Guardar tots els tiquets perquè realment t'han de cobrir el 100%. O sigui, si ells et donen uns vals i això no vas allà a vas canviar el val i no tu i et cobren
i has d'afegir.
És clar, si et cobren un extra, doncs guardes el tiquet i quan tornes reclames la diferència. Sí, sí, han de cobrir el 100%. Després, també pots reclamar en aquest cas de que hagis acceptat el transport alternatiu, també tens dret a la compensació econòmica.
Igualment. Encara que acceptis
sí,
i encara volis que acceptis. El dia següent.
Sí. Bé, tret de que si realment arribes amb molt poca amb molt poques hores de diferència, aleshores la compensació pot reduir-se a la meitat. Però si és una compensació que depèn de la distància, oscil·la entre 250 i 600 euros. Això va en funció de la distància dels quilòmetres, de la distància del vol. I si resulta que doncs, només has arribat amb 4 hores de diferència, doncs t'han de donar la compensació igualment, però només la meitat. Bueno, dic 4 hores per dir alguna cosa, vull dir que no hi hagi una diferència d'hores molt gran, no?
Tot això entenc que gestiona quan tornes.
Sí.
I comença la guerra, perquè ho deuen espaiar i allargar tant com poden, no?
Sí, 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 la veritat és que... Quan... És important deixar constància, com més aviat millor, eh? Sempre, si pot ser, quan arribes a... Si pot ser, si tens temps, allà mateix a l'aeroport, pots demanar... Bueno, més que demanar fulls, avui dia potser el més pràctic és omplir un formulari web. Com que si ho pots fer online... Doncs és pràctic perquè pots fer mentre t'esperes o pots estar fent, no?
I comences el procés.
I comences el procés. Sempre recomanem que com més aviat millor, però bé, si no passa res. Si no es gestiona en el moment, doncs ja es farà quan torneu.
Si aquest vol que et cancel·len és per força major, que en diuen, no sé, una tempesta, condicions meteorològiques que no permeten volar...
Sí, en aquest cas t'han de donar igualment l'assistència, no? L'assistència, el vol alternatiu o la devolució dels diners, però no t'haurien de donar la compensació econòmica. Quedarien exempts de donar-te la compensació econòmica. En diuen causes com de força major o que eren imprevisibles, no? Malgrat que s'haguessin pres totes les mesures, no? De prevenció, no? Però, de tota manera, aquí hi ha conflicte. De vegades tenim reclamacions en aquest sentit perquè les companyies interpreten, no? Interpreten a la seva manera, no? Aquestes causes, de vegades et diuen que és un problema de manteniment de l'avió, per exemple. Això no seria una causa de força major. Ells han de tenir els avions a punt sempre, no? Vull dir, o de vegades et diuen que aviam... No sé, ara no me'n recordo. Ah, sí, les vagues, per exemple. Les vagues, si és vaga del personal propi, no es pot considerar causa de força major, perquè tu ja saps que o sigui, de fet, els treballadors anuncien les vagues, no? No poden posar-se de vaga d'avui per demà. Aleshores, ells han de prendre mesures, no?, en aquest sentit. I si és vaga de personal extern...
Controladors aeris, per exemple?
Sí, per exemple. Que, clar, que en aquest cas, bé, haurien de demostrar que realment la cancel·lació ha estat deguda directament influïda per aquesta vaga externa, no?
I ens estem deixant una casuística que hi ha èpoques que sovinteja molt, que és l'overbooking.
Ah, sí. Sí, sí.
Quins drets tinc quan em deixen a terra per overbooking?
Sí, doncs els mateixos.
Exactament igual.
Igual que la cancel·lació. Sí, sí, exactament igual. Sí.
La cancel·lació d'un vol és la mesura extrema, però sí. Entremig, en aquest gris, hi ha els retards.
Els retards.
Aquests que són
molt,
el pa nostre de cada
molt
dia.
Molt habituals. Sí, exacte. Sí, aquests els patim.
Quins drets tenim?
Sí, doncs mira, en principi, igual que la cancel·lació... Bé, en principi no hi ha dret a devolució dels diners, no? Perquè se suposa que sí que fas, sí que voles, sí que fas el trajecte, el que passa que arribes amb retard, no? Llavors, depenent de quantes hores de retard arribis, doncs tindràs dret a, per exemple, si només són dues hores, només tens dret a assistència. Sempre comptem el retard respecte a l'hora d'arribada, eh? No a l'hora de sortida, sinó a l'hora que arribes, efectiva, perquè de vegades surten una miqueta més tard, però...
Recuperen.
Sí. Oi? I aleshores, doncs, si és més de dues hores, només el dret d'assistència, que hem dit que és el dret a tenir menjar i beguda i això. Si és més de tres hores, a més, tant de fer, a més del dret d'assistència, tindries també el dret de compensació, igualment, entre 250 i 600 euros. Val? I si és més de 5 hores, aleshores sí que s'equipara a la cancel·lació. I llavors sí que podries també optar per la devolució dels diners. Més de 5 hores. Val?
Igualment ho has de batallar.
Sí.
No, sobretot bé, quan hi ha compensació econòmica, no?
Sí, és clar. No, de vegades miren d'evitar, no? Que ells t'informen dels drets, però a l'hora d'exercir-los no t'ho posen fàcil, no? Doncs bé, llavors tenim ara mecanismes, sobretot pel que fa a aquests drets, no? Que són els drets que preveu el reglament europeu, no? El reglament 261 de 2004 de transport aeri, que aquest reglament garanteix, és molt garantista en aquest sentit i preveu uns mecanismes de resolució de conflictes alternatius que, doncs, d'alguna manera, en aquest cas, en el cas espanyol, estan garantits per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. I, de fet, fa relativament poc ha entrat en vigor un sistema nou de resolució de conflictes en matèria de transport aeri que el gestiona, doncs, l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i que permet, doncs, que obliga a les companyies a sotmetre's amb aquest sistema de resolució de conflictes. Perquè, clar, ens trobàvem que si no podíem, si no acceptaven la mediació, és a dir, nosaltres tramitem les reclamacions, no?, a les companyies. Algunes accepten la mediació, altres no, però l'arbitratge en general no l'accepten. Aleshores ens trobàvem que per seguir endavant amb les reclamacions, doncs la gent havia d'acudir als tribunals de justícia ordinària. Ja sabem que això, doncs, bé, allarga el procés i és bastant més complexa, no? I aleshores ara s'ha creat aquest sistema nou de resolució alternativa de litigis i bé, l'avantatge que té és aquesta, que és vinculant per les companyies aèries. Aleshores, aquest organisme, doncs, dicta una resolució que han de complir...
És d'obligat compliment.
Bé, en alguns casos es pot recórrer, eh? Però, bueno, aquí ara ja entraríem en detalls que potser ens allargaríem. Però sí, en principi se suposa que les companyies accepten aquesta resolució, no?
Seguim amb el fil de les possibles incidències. Hem parlat dels retards, un clàssic. Problemes de tota mena amb l'equipatge.
Sí, l'equipatge, bueno, clar, l'equipatge, hi ha moltes incidències, no? Quan te'l perden o te'l retornen deteriorat, no? Doncs aleshores, clar, lògicament s'ha de reclamar. És molt important reclamar in situ allà mateix a l'aeroport. Si veiem que ens l'han retornat deteriorat o que no arriba o que l'han perdut, doncs s'ha d'omplir el PIR, que és un informe d'irregularitats en l'equipatge i que l'hem d'anar allà a l'estand d'Aena i emplenar-lo. I després enviar aquest PIR a la companyia aèrea, val? Demanant, doncs, que, bueno, que ens... O bé, en el cas del deteriorament, doncs, que ens paguin una maleta nova, si és que ha quedat malmesa, no? O, en el cas de la pèrdua, doncs, esclar, que busquin l'equipatge, no?, si és possible. Si no és possible, doncs, evidentment, ens hauran d'indemnitzar. Si no és possible recuperar-lo, ens hauran d'indemnitzar. Llavors, en aquest cas, doncs, ens faran fer una estimació, més o menys, del valor del contingut de la maleta, si hi havia algun objecte de valor... Malament, perquè si no s'ha fet una declaració prèvia del valor de l'objecte,
serà impossible de demostrar.
Sí, serà difícil de demostrar i, per tant, no ens ho donaran. Però bé, llavors és importantíssim guardar, si hem hagut de comprar, o sigui, si ens hem trobat en aquesta situació, que a l'arribar al destí no tenim la maleta i hem hagut de comprar estris, no?, o roba...
Higiene, roba...
Sí, sí. Doncs és molt important guardar tots els tiquets, no?, de compra i presentar-los, doncs, quan tornem, presentar-los a la companyia perquè ens ho abonin. Això a vegades també dona peu a reclamacions, perquè a vegades discutim els imports, no?, que t'han d'abonar, perquè no és fàcil. A vegades posen uns límits, no?, per maleta, tant, per... saps?
Clar, tiren a la baixa, no?
Sí, sí, sí. Llavors, a vegades hem de discutir, no? Però bé, no és la nostra feina.
Has insistit que sempre abans d'abandonar l'aeroport presentem ja aquella primera reclamació, o que, en el cas de l'equipatge, sobretot, omplim aquest PIR, aquest informe d'irregularitat d'equipatge. Si la companyia denega aquesta primera reclamació, com segueixo, com continuo reclamant?
Sí, doncs...
Perquè aquesta és una pràctica molt estesa, no? La primera resposta que tens acostuma a ser negativa, i aquells que es cansen i no segueixen, sí, tot això que han guanyat.
Sí, doncs bé, el següent pas, evidentment, és adreçar-se a un organisme de consum, no?, ja sigui a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, en el cas de Vilafranca, per exemple, o al Consell Comarcal per la gent de la comarca, o a l'Agència Catalana del Consum, també poden omplir el formulari. Aleshores, nosaltres el que fem és doncs això, mediar amb la companyia i veure si ens proposen ens fan una proposta de solució que pugui ser acceptable, no? En el cas de, per exemple, en el cas de Vilafranca, l'any 2023 vam gestionar 17 reclamacions de companyies aèries. Bueno, vam fer 17 mediacions, no? I de les quals 9 van tenir una resolució positiva, 7 van ser negatives i una, bueno, una no ho sabem perquè la vam traslladar a la secció de consum europea de la Generalitat i la vam gestionar des d'allà. I bé, en aquest cas, doncs bé, normalment bé, al voltant del 50% de les reclamacions se solen resoldre per la via de la mediació. Després ja, si no es resolen per aquesta via, doncs s'han de o bé derivar aquest altre organisme que he esmentat, no?, de resolució de conflictes, ja sigui el de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, en aquest cas és més específic, o a la Junta Arbitral de Consum, o altres organismes que hi ha.
Feies al·lusió aquestes consultes, aquestes reclamacions que heu tramitat en relació al transport aeri aquest 2023, i justament tens els números, la memòria de l'activitat de l'Oficina Municipal de Consum de Vilafranca durant l'any passat.
Sí.
Dóna'ns algunes xifres perquè veiem per on van els trets.
Sí, sí, sí. Mira, doncs, normalment estem al voltant d'unes 2.000 demandes al cap de l'any, no? Tenem entre consultes, reclamacions, queixes i denúncies, gestionem aproximadament unes... Això depèn de... Varia una mica, eh? Una mica amunt o avall, però estem al voltant d'aquesta xifra, 2.000 sol·licituds, de les quals la majoria són consultes, lògicament. En aquest cas, l'any 2023 vam rebre 1.555 consultes, 373 reclamacions, 12 queixes i 14 denúncies. Per nosaltres... diguem, ho diferenciem d'aquesta manera perquè per nosaltres cada tràmit té una gestió diferenciada, eh? No, sembla el mateix, però no és ben bé el mateix una reclamació que una queixa. Per nosaltres una reclamació és quan es demana una reparació o una compensació d'alguna cosa, i la queixa simplement és, doncs, bueno, mira, poso en coneixement...
Que consti.
Sí, que consti que m'han atès malament o que no s'està prestant bé el servei, val? I les denúncies és quan hi ha una possible infracció en matèria de consum, que hi hagi una vulneració de la normativa i s'hagi de poder inspeccionar i, si es cau, sancionar, no?
Per tant, entenc que d'aquestes 1.500 consultes, algunes, poquetes, poden acabar en denúncia, no? Poden acabar,
sí,
sent aquestes 14 denúncies.
També pot passar, sí, sí.
Quins són els àmbits que generen més consultes, més reclamacions, més queixes?
Sí, doncs mira, els serveis en general és el que... Bé, el que passa és que, clar, hi ha molta tipologia de serveis, no? Per exemple, les assegurances, els serveis financers, els serveis turístics, el transport, ja sigui aeri, terrestre, marítim, la missatgeria, els serveis de missatgeria, hi ha moltes reclamacions de missatgers, no? Perquè hi ha molt de trànsit de paquets amunt i avall, oi? Amb les compres a distància. Reparacions, ja siguin de vehicles, d'electrodomèstics, no? Tema de les... Tot aquest sector genera molta conflictivitat. Ens ocupa el 37% de les sol·licituds, no?, de les consultes i reclamacions. Després tenim el sector dels subministraments bàsics, com són la llum, el gas i l'aigua, que acaparen el 21% de les reclamacions i les consultes. La compra de productes, en general, ja sí, bueno, quan diem compra de productes parlem de, en general, de mobles, de vehicles, d'electrodomèstics, productes d'informàtica. Aquí hi ha molta conflictivitat amb el tema, per exemple, doncs, de les garanties, no? Els cobraments, bueno, l'import que s'ha de pagar, etcètera, bueno, no sé. Depèn del cas, no? I, finalment, els serveis de telefonia. Els serveis de telefonia han baixat substancialment. Ara ocupen el 15% de les sol·licituds, quan històricament... Havíem estat amb més del 30% de les demandes eren de serveis de telefonia. I ara, mira, doncs és un 15%. I l'habitatge, un 5%.
De totes aquestes reclamacions que heu gestionat, com acaben? Quins són els tants percents?
Sí, doncs mira, és bastant divers. Nosaltres, com que treballem amb aquestes eines, no?, que són la mediació i l'arbitratge, i que són eines de sometiment voluntari per a les empreses i que són gratuïtes, tant per la persona consumidora com per les empreses, doncs, clar, depenem una mica de la voluntat, no?, de la part reclamada per poder solucionar el tema. Nosaltres ens posem en contacte amb ells, els expliquem, no?, el funcionament del sistema, i esperem que responguin i que ens facin una proposta, no?, de si accepten aquest sistema de resolució de conflictes o no. Clar, com que això és voluntari, doncs ens trobem que cada vegada ens costa més, no?, que les empreses responguin, perquè hi ha molta diversitat d'empreses que no estan ni tan sols ubicades a Vilafranca, no? I aleshores, bé, en principi, la via de la mediació és acceptada en un 46% dels casos, vale? S'arriba a una resolució positiva per a les persones consumidores.
Gairebé la meitat.
Sí, gairebé la meitat. La resta, doncs, ja dic, s'han de derivar, doncs, algun altre sistema de resolució de conflictes.
Qualsevol dubte que us generi tot això que hem estat explicant avui, acosteu-vos a l'UMIC de Vilafranca. Gavi Giralt, moltes gràcies i bona setmana.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.